Els oients diuen.
De part de la meva mare, si us plau, no traieu mai el Sant Rosari de la vostra programació. Moltes gràcies.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. L'Església celebra, en la festa de l'Ascensió del Senyor, la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que aquest any se centra en la família com a escola de comunicació. La família és una escola de comunicació perquè, com diu el lema escollit per aquesta jornada d'avui, la família és un ambient privilegiat per la trobada en la gratuïtat de l'amor. El tema de la família està actualment en el centre de la reflexió de l'Església Catòlica. El Papa francès ha convocat dos sínodes sobre la família, un extraordinari, celebrat l'octubre de l'any passat, l'altre de caràcter ordinari, convocat per al proper mes d'octubre. Per això ha considerat oportú que el tema de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials tingués com a punt de referència la família. El Papa francès, en el missatge per aquesta jornada, que cada any publica el dia de Sant Francesc de Sales, patró dels comunicadors, diu que la família és el primer lloc on aprenem a comunicar i a conviure en la diferència, perquè en ella s'hi troben diferències de gènere i de generacions que comuniquen més que res perquè s'acullen mútuament. Tornar a aquest moment originari de les nostres biografies ens pot ajudar a observar la família des d'un nou punt de vista i a comunicar d'una manera més autèntica i més humana. Nosaltres no inventem les paraules, escriu el Papa francès. Les podem fer servir perquè les hem rebut. En la família s'aprèn a parlar la llengua materna, és a dir, la llengua dels nostres avantpassats. Dins de la família es percep que d'altres ens han precedit i que ens han posat en condicions d'existir i de poder, també nosaltres, generar vida i fer alguna cosa bona i bonica. Podem donar perquè hem rebut, i aquest cercle virtuós es troba en el cor de la capacitat de la família de comunicar-se i de comunicar, i més en general és el paradigma de qualsevol comunicació. Sant Pare reconeix que avui els mitjans de comunicació més moderns, que són irrenunciables, sobretot pels més joves, poden tant obstaculitzar com ajudar a la comunicació en la família i entre les famílies. La poden obstaculitzar si es converteixen en una manera de sostreure's a l'escolta, d'aïllar-se de la presència dels altres, de saturar qualsevol moment de silenci i d'espera, oblidant que, com va escriure Benet XVI i cita francès, el silenci és part integrant de la comunicació i sense ell, sense el silenci, no hi ha paraules amb densitat de contingut. Tanmateix, els nous mitjans també poden afavorir la comunicació en la família, si ajuden a explicar i compartir, a agrair i a demanar perdó, a fer possible una vegada i una altra la trobada entre les persones de la família. En síntesi, el que se'ns demana és que establim una bona relació amb les tecnologies en comptes de ser guiats per elles. El gran repte actual en la comunicació és posar la tecnologia al servei de la dignitat de la persona humana i del bé comú. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. Fes-te'n soci o fes un donatiu en el 902 40 07 07 o a mansunides.org. Lluitem contra la pobresa. T'hi apuntes?
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Jaume Rodri, home pluriprofessional, escultor, cineasta, exregidor i diputat i escriptor. Avui arriba amb el seu nou llibre sota el braç, Jesús busca Jesús. Jaume Rodri avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Tenim avui l'honor de comptar amb un testimoni del segle XX i del segle XXI, que és el Jaume Rodri. Què tal, Rodri? Com estàs?
Doncs bé, bé, sí, sí.
Doncs, bueno, doncs procedirem a fer-te la bateria de preguntes. La intuïció va per davant o només és de vegades que va per davant la intuïció?
Aquesta és la frase que jo poso al començar el llibre, perquè resumeix una mica des d'on jo he fet el llibre. Jo penso que la intuïció és el que ha fet progressar el món. Quan un diu, i si això ho fes d'una altra manera? Perquè, si no, tots encara estaríem al principi dels principis, no? I el llibre parteix d'aquesta, això, d'una intuïció. I si això no hagués anat així? I si hagués anat d'aquesta altra manera? I a partir d'aquí comences a buscar informació que et lligui amb aquesta intuïció.
Què va suposar per tu l'Edith Piaf? Té que ser impactant, no?, arribar a París el dia del seu enterrament. És perquè te'n recordis tota la vida, no?
Tota la vida. Tota la vida me'n recordo perquè, a més, aquí no ho sé, però jo, a casa d'en Martí Pol, a Roda de Ter, molts diumenges, ell a la guitarra i nosaltres cantant, repassàvem Brassens, repassàvem Edith Piaf. És dir, que no era una cosa només escoltada d'oïdes, no? Era per nosaltres un ídol, des del punt de vista de cançó, pròxim a la gent, amb els problemes de la gent, i per tant va ser... Bueno, va ser, vaja, no vaig dubtar-ne gens. Arribar a París, m'entero que a la tarda hi ha l'enterrament, i me'n vaig a l'enterrament, ja està.
Vares conèixer Martí Pol. Com era? Amb dues paraules.
Un tipus extraordinari, Martí Pol. Un home molt conseqüent amb tots els problemes que passen tota la gent que passen de tenir una fe molt forta, una crisi molt forta. Un home molt compromès, un home, diguem-ne, d'una gran sensibilitat i un gran amic dels seus amics, sí.
Ara una pregunta una mica delicada, si no me la vols contestar, tampoc passarà res, oi? Has passat pel seminari, perquè parles sí, com que ho sí, hagi fet.
No, 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 jo he sigut capellà.
Ah, has sigut capellà,
sí, no,
tu?
No, ja,
ah.
Diguem-ho tot d'entrada i bé. I això ho dic perquè ja que ho porten com d'amagat. Jo ho porto amb gran alegria.
És per això ho dic jo, eh?
Una gran alegria. I recordo molt, per exemple, un personatge que a mi a la meva vida m'ha inspirat molt, que és Vicenç Van Gogh. Vicenç Van Gogh va fer de capellà a la Borinage abans de dedicar-se a la pintura i tot plegat. És a dir, són aquells brots de joventut de màxima generositat i que hi dones tot, tot, absolutament tot.
No et veig una persona ignorant, però em costa creure que busquis a Jesús a París. Això ho dius a la plana 11. Tu.
Sí, és a dir, jo a París hi vaig estudiar sociologia. I em matriculo de sociologia. Però el dia de l'enterrament de la Piaf, en el cementiri Père Lachaise, jo m'adono que, en fi, hi ha una quantitat... Bueno, és normal, en un cementiri, no creus i més creus, i tombes i més tombes. I damunt de cada tomba, la gran majoria, un cos d'un noi jove clavat amb una creu. I vaig dir, bueno, aviam, aquest tio ha marcat, aquest senyor, aquest jueu ha marcat tota la història de molts anys a Europa, no? Qui devia ser? Perquè això de sobre les aigües... És a dir, sempre que no entenem una cosa, fer baixar lo més gros de la imaginació, a mi em va semblar que havia de partir al revés. Havia de partir de la sociologia. Què hauria de fer una persona perquè marqués durant 2.000 anys, doncs una mica el tarannà, el pensament, la moral, el comportament de tota una pila de milions de persones, no?
Vas veure molt cine d'art i assaig, tu, perquè vas arribar allà que era el boom de tot això,
molt,
no?
Molt, molt. Poder massa i tot. És a dir, jo ara puc explicar que jo em tancava al Boulevard Montparnasse en un cinema que, per exemple, feien totes les pel·lícules d'en Godard. I em posava allà, totes les pel·lícules del Bergman. I una darrere l'altra, sense menjar, i vaig agafar, suposo jo, una empanada brutal. Però sí, sí.
Tu vas veure el naixement dels capellans obrers.
I tant, això... jo vaig ser capellà obrer.
M'ha fet molta gràcia. Tu vas ser que treballaves a Bossuga? O...
No, jo estava... No, jo no, bé, no sé si se'n pot dir capellà obrer. Jo estava amb, amb uns capellans especials al nord de la part més pobra de París, a Saint-Denis-la-Plaine. Jo estava estudiant. Per tant, jo la meva feina en aquell moment era estudiar i fer sociologia, i fer art, i fer gravat, i fer tot el que feia, no? Però convivia amb una gent que eren capellans obrers.
Vares conèixer Sartre?
Mira, és... fa molt riure. Al mateix moment que Sartre llançava el seu diari, que se'n deia La causa del poble, i el venia en una boca de metro de París, nosaltres, amb uns altres amics, fèiem un altre diari, que se'n deia Le Petit Monde. I el fèiem cada dia a la nit, el ciclostilàvem i el anàvem a vendre davant d'en Sartre. Ell venia a La causa del poble i nosaltres... coses de joventut.
Hi ha també una cosa de joventut aquí. George Roald, pintor de Jesús i de prostitutes. Aquest senyor no tenia terme mig, per el que puc veure, no? Home, anava d'una banda a una altra.
No, perquè l'Evangeli és això, eh? Vull dir, moltes vegades les prostitutes són les més honestes en la societat. I Jesús ja ho diu, no?, en els evangelis que ens han arribat. Però això també ho diu. Llavors jo vaig poder conèixer la seva filla. Jo per Rouault tenia una veneració especial per la manera de pintar, per com feia aquell traç que s'assemblava tant al nostre romànic, i el dia em vaig tenir l'ocasió d'anar a la inauguració d'una gran exposició de Rouault i allà em van presentar la seva filla.
Com a Benedit el Roig, no et sembla que no és més convividor aquest? Perquè viu d'això, em sembla, oi, últimament?
Bueno, és clar, això, la gent els hem d'aprofitar una mica com les flors, no? Quan estan en el seu millor moment, perquè si ja s'han pensit. I jo penso que no, és a dir, ara no el conec, tampoc el puc jutjar, no? Però, com ben dit, per nosaltres en aquell moment, els estudiants, era realment un tipus molt preparat, sabia parlar molt bé, coneixia diverses llengues, anglès, alemany, francès... I va ser una mica el nostre ídol, sí.
Quina sorpresa, no, González Maza, tu? Aquí sí que el devies arribar...
A... Aquest sí. Aquest sí va ser... És González Mata, em penso que em vaig equivocar en el llibre, eh? Ho tinc de fer corregir. González Mata, aquest era un espia de Franco. Franco l'envia... la gent d'en Franco, no? En Franco potser ni el coneixia, bé. L'envien a París per controlar-nos. I tenia de fer uns informes. I també ho va fer, i ho feia també aquest noi, que es va... fer líder del nostre grup. I va ser ell que, en nom dels estudiants, va lliurar la clau de l'Odeon a les autoritats quan nosaltres ens vam rendir. I jo em pensava que era ell, encara. Temps enrere, a temps endavant, vaig comprar un llibre que deia González Mata, jo fui espia de Franco.
Caramba.
I allà hi ha una foto del dia que ell lliura les claus de l'Odeon a les autoritats.
Què vol dir la courvoisier amb allò de procura que el sol entri dins a casa teva? M'entens?
Sí, eh? Sí.
Què vol dir?
Le Corbusier va ser un personatge que vam acabar barallats i em va saber greu per culpa del Gaudí, perquè jo no... En fi, jo era com era, i li vaig dir que a mi allò del Gaudí em semblava una mona de Pasqua i es va enfadar. I llavors em va revelar dues coses. Una, que ell havia fet un projecte per Barcelona per idea de Macià, de Francesc Macià, del president. I que no sé per què, no m'ho va dir, no va arribar. I l'altre és això que diu. Diu, mira, la teva vida fes el que vulguis, però procura que el sol sempre entri a casa teva.
Yeah. D'on la teva passió pel cinema? Perquè ara se'n diu gravar, però tu veig que treballaves en cine. Volies arribar a ser un Godard o volies arribar a ser...
Bueno, però ja ho era.
Bueno, ja ho era. No he vist cap producció teva, però m'encantaria veure-la.
Sí, he fet alguna cosa, com per exemple la que va guanyar el premi al Festival Internacional de Cinema de Berlín, que és una pel·lícula feta damunt d'una taula, així, amb retalls de diari i música gravada, sobre una cosa que va passar molt greu a Xile, que és la cantata de Santa Maria d'Iquique, que uns obrers van baixar protestant. El general els va dir, us deixarem estar aquí dintre del pati. Quan estaven a dintre del pati, els va dir, vostès són uns imbècils, no tenen per què protestar, i va bé, i els hi fotrem aquí una rajada de trets que no quedarà ningú. I s'aixeca un, el Rufio, que li diu, escolti, si té valor, dispari'm a mi. I va disparar i el va matar. I allà ja, llavors, els Quilapayún van fer una gran cantata, que és la cantata de Santa Maria d'Iquique.
Les nits de jazz devien ser precioses al Boulevard Sant Michel. Ha de ser una experiència, això, no?
Sí, molt. Allà vaig descobrir el jazz de veritat. Perquè era un jazz fet per gent que no anaven ni maquillats, ni gravaven, ni estaven allà tocant pel pur plaer de tocar, no?
No entenc lo de Plini i Epicur que se li digui que té bona part del corpus doctrinal del cristianisme, Renoi, tu.
Sí, jo ho he hagut d'estudiar.
Què vols dir amb això?
Jo ho he hagut d'estudiar. És a dir, el cristianisme que ens ha arribat està fonamentat no del no-res, sinó d'una filosofia i una corrent filosòfica que hi havia en aquells moments. I les dues grans corrents fortes són la d'Epicur i de Plini el Vell, no? D'allà on s'hauria, diguem-ne, com resumit l'idea aquesta de la no-violència d'alguna manera, de la fraternitat, de l'amistat, etc, que l'home no és més perquè més té, sinó perquè és més ell per ell mateix, etc, etc, etc.
Hi ha un investigador, oi, amb tu? El portes dintre o no ho saps?
No ho sé.
Jo
sóc tafaner, eh? M'agrada ficar el nas a tot arreu, quan una cosa diu, això és així, per exemple, temps en Franco, això és així. I per què? Anem a veure si és així, la millor no és així.
Em costa molt veure'm en Cassià Maria Just presoner dels seus companys.
Doncs mira, et diré una cosa que la puc revelar, em penso. Vaig estar l'altre dia dinant amb un monjo de Montserrat, que hi era en aquell moment allà. I vaig pensar, ai, quan et parli d'aquest tros del teu llibre. Perquè tot això està en funció del llibre de Jesús busca Jesús. No? I dic, escolta'm, dic, què allò? Diu, ho has clavat. El Cassià era així, i aquell que va impedir aquesta cosa tan important que hagués sigut el Cassià Just en nom de Catalunya representant en un tribunal internacional, doncs això va anar així i era així. Vaig quedar molt parat, perquè sempre esperes que algú dirà, no, que això... No.
Tu saps que ETA va néixer en un seminari, i al principi de la seva vessant havia de ser cristiana, no?
Ho era. Érem tots cristians, sí.
Sí, però no...
Això m'ho va dir un basc. Diu, l'últim lloc que va arribar al cristianisme, a la península Ibèrica, va ser Bascònia, Euskadi. I l'últim lloc que diguem, que es desacralitzarà serà Euskadi.
Egipte, un focus religiós i econòmic jueu de primer ordre. En dues paraules, què ens vols dir?
Doncs vaig anar expressament a mirar-m'ho de prop, perquè la illa Elefantina seria una mica com Liechtenstein avui dia, o un lloc d'aquests, un paradís fiscal. Allà hi havia una gran casa jueva que tenien, doncs, bastant el monopoli del papir, que era una cosa important en aquella època, molt important, i llavors allà hi havia, al meu entendre, si no es demostra el contrari, allà hi havia, diguem-ne, la caixa de resistència dels jueus per tornar a conquistar el país. Allà hi havia les finances. Hi havia el banc jueu, la riquesa l'originaven aquí al nord, aquí a Narbona, perquè estaven exilats, estaven a la diàspora, però el diner el feien i el tenien i el manipulaven a la illa Elefantina. I amb la Mercè, la meva dona, vam estar allà un parell de vegades per veure i vam conèixer doncs, gent i...
Jerusalem que té, que sempre té que ser alliberat. Tu agafes el Nou Testament, l'Antic Testament, agafes literatura més moderna, literatura no tan moderna, els creuats. Jerusalem deu tenir algo...
Jo diria que és una zona des de sempre, entre aquí i allà, entre Orient l'Occident i el Gran Orient, no? I tot una mica passava per allà. Baalbek, Biblos, tot allò és d'una força. I és perquè allà, m'imagino jo, eren aquests grans transatlàntics que es construïen per fer, diguem-ne, per poder passar a l'altra banda, no? Per no haver de recular fins a Roma, tenien un lloc allà per descansar, no?
Egipte i el Nil, un món màgic. Aviam si ens ho expliques molt
breument.
Mira, jo,
si s'hi pot anar, ho recomanaria a tothom, el Nil. Per exemple, hi ha una cosa molt important que també deixo anar en el llibre i que és font de la meva investigació. La sorra ens ha salvat el patrimoni d'Egipte. Si allò no hagués estat colgat, ara no tindríem res. I poder baixar amb un barco d'aquells, diguem-ne, popular. No, sí, no.
Aquell de les veles, no?
Exacte. Allà sentat, amb una nit de lluna plena, baixar tot el... Bueno, és fantàstic. De Harnack fins a baix, és impressionant.
Després de llegir-te, no entenc la guerra dels sis dies entre jueus i egipcis. Em costa molt entendre-la. Llegint-te tu, eh?
Bueno, jo hi dono la meva versió, és clar, allò va ser una massacre absoluta en aquesta lluita que tenen sempre doncs, l'estat sionista, que no són els jueus, l'estat sionista, que té contra els pobles de per allà, no? I llavors va ser, i l'arribada a Egipte, te n'adonaves, no? Era un poble massacrat, enfonsat, sense moral, derrotats, en fi, un desastre, sí, sí.
Has estudiat el fenomen Sinclair?
Sinclair, no sé de què em parles.
És un senyor que es diu descendent directe de Jesús.
No l'he estudiat, no l'he estudiat. Perquè la millor soc jo, la millor ets tu, jo no sé. No l'he estudiat.
No, però que veig que ets una persona que investigues molt.
No, aquest tema no l'he tocat. No l'he tocat, no l'he tocat.
Jo tenia els salotes per gent més intel·ligent. Suïcidar-se... No acabo de veure clar que un celota se suïcidés, perquè els celotes, en principi, per el que jo he llegit, eren una mena... Ja era una casta, diríem, una mica alta, lletjos a parir. Això ja ho sé, que eren lletjos. Això, avui, tots els autors diuen el mateix. Oi?
Bueno, però és que jo poder no m'he explicat bé, però en el llibre els que se suïciden no són els zelotes.
Ah, ho veus? Ja m'estranyava.
No. Els zelotes acostumaven a morir matant.
Ah, ho veus? Quina fe és la que va més enllà de l'existència de Jesús?
Jo penso que més enllà i més ençà hi ha la fe, és creure realment que venim, estem i som en aquest món per alguna raó més que per menjar pipí, caca i son, no? Vull dir, és això, penso que és això. Llavors cadascú l'enfila per allà un pot, pel que la vida li ha donat a entendre, el que ha tingut bons amics creu molt en l'amistat, el que no ha tingut bons amics diu que l'amistat és una llauna, el que l'amor li ha anat bé creu que la parella és fantàstica, el que no li ha anat bé diu que no. Jo penso, i és una mica la raó del llibre, no? Cada un de nosaltres s'ha de buscar ell mateix fins allà on pugui arribar.
Tu que coneixes tant Israel, parlar amb jueus ortodoxes diuen que és difícil. Diuen que nosaltres els hi fem fàstic.
És de les coses que impressiona molt, eh?
Aquells, no sé per què, perquè, aquells... escolta, si els veus amb ells, tu...
No, ja, però aquells dels rínxols
sí,
impressionen.
Sí, els ortodoxes.
Tenen una mirada... Jo, els que m'hi vaig trobar, una mirada una mica com de despreci, com des de sobre, com de... És a dir, et sents pecador només que et mirin, ja, vull dir, és a dir, pecador de lo seu, esclar. I realment és complicat, eh? Per mi és molt complicat.
Interessant conèixer Fidel Castro, això sí que és una cosa...
Molt. Molt, molt.
Jo hauria pagat per fer-ho.
Jo vaig tardar dies a rentar-me les mans, després d'haver-li donat la mà, perquè em semblava que era extraordinari haver pogut veure aquell home de prop i veure com la gent el tractaven, i veure com era ell, i veure lo bé que sabia parlar. Era un home que et podia parlar. Jo he estat a la plaça de la Revolució escoltant-lo 10 hores, no? I dius, 10 hores, quin avorriment. No, hi ha discursos, jo he estat parlamentari. Hi ha discursos al Parlament de Catalunya de mitja hora que t'avorreixen.
Oh, però... O de 2 minuts,
de 2 minuts. En canvi, ell no et feia riure, i a més barrejava... Jo diria tot el que tenim al cap. Coses de gràcia, coses d'amor, coses de poesia, coses de matemàtica, números i números i números. I jo sense ni un paper davant, vull dir, una cosa increïble.
Els jesuïtes construïen gent, eh?
Sí, aquest era fill de jesuïtes. Sí.
Lister on vivia? Perquè tu també en parles.
Oh, i el Lister va ser molt... Perquè una cosa que no sé si dic en el llibre, ja no me'n recordo si ho dic, perquè no ho dic tot.
A la plana 97,
sí, no, però dic això, que el Lister es deia Jesús Lister. Però, esclar, un senyor que es dedica a matar capellans i cremar iglesias i ser Jesús, es va fer canviar el nom i es posava Enrique Lister. I aquest el vaig conèixer en un viatge a Cuba, perquè ell em volia explicar, jo no tenia ganes de parlar amb ell, en absolut, perquè no m'interessava gens... Però, bueno, ell volia parlar amb mi, anàvem en dos avions, vam canviar d'avió, i ell tenia interès a dir-me que, bueno, que la gent seva d'aquí a Barcelona, la Maria Aurelia Campmany, tot allà, que això sí que eren bona gent, en canvi els Carrillos i tota la gent que estava al costat del Carrillo, el Suc, eren uns traïdors a la causa de... En fi.
Sempre
li
vies, ho deia,
i li havies d'escoltar, i li havies d'escoltar el discurs.
Tu has tingut molta sort, eh?
Molta.
Quina sort conèixer Llacúria, Boff, Gustavo Gutiérrez, molta Cardenal, sort. Hans Cook i el pare Sobrino. Amb, sí, amb dues sí, sí, paraules, això ha d'haver sigut el cel a la terra, no?
L'altre dia em van dir, no sé qui m'ho va dir, que és el millor resum que ha fet, que ha llegit mai, del que és la teologia de l'alliberament. Les 4 o 5 pàgines que jo dedico al grup aquell que ens van trobar a Portugal.
Això ha d'haver sigut preciós, una experiència.
I l'experiència també a París. A París hi havia gent molt interessant, també de Llatinoamèrica. Molt interessant.
El pare del Mau també és un guerriller pacífic. Però almenys aquest s'interessava més per Miró, per Artigas, no?
Bueno, perquè els tenia allà dalt. El mossèn Dalmau, a Gallifa, s'hi han anat i tenia l'estudi, el d'allò, el ceramista, i com que el ceramista feia coses de gran nivell, doncs tant en tant hi pujava el Miró, a veure com anava tot el forn i la cuita i tot plegat, no? I per això, i com que érem amics, som amics, vaja, som molt amics amb en Dalmau, em va dir, escolta, si els vols veure, puja avui, que avui seran tots dos.
Tots dos, eh? Aviam, explica'ns una mica la fogositat de Gala i l'amistat que tenies amb ella, o la no amistat.
La no amistat seria la paraula. És dir, en Dalí, alguna cosa que ningú ha explicat encara fins ara, és que era un home molt desgraciat. El volien matar. El volien liquidar. Amb una festa. I em deia una cosa, en Dalí, deia, diu, qui té poder sobre la vida només és Déu. I jo he fet Déu a la Gala. I aquesta em matarà.
Carai. Devies guanyar molts cèntims, tu, només per tenir que financiar els teus viatges, no?
Ni un.
Carai, noi, com t'ho feies amb
autosol? No, això ja t'explicaré. El temps d'en Franco, hi havia el contra-Franco organitzat, no? I a mi em venien a buscar, escolta, vols fer aquest viatge amb representació de no sé què, no sé quantos? I no solament et pagaven tot, sinó que t'hi afegien uns diners per la cerveseta i tot plegat.
El pocket money.
Exacte, exacte.
No sabia allò dels estudis d'en Xirinacs. Jo no sabia que...
En Xirinacs és un dels savis més importants que hi ha hagut aquest país. Això se n'adonarà en compte la gent més tard, quan no tinguin, diguem-ne, prejudicis per l'ú de capellà, per haver dit que era amic d'ETA i per haver-se suïcidat segons la gent.
Catalunya, la llibertat i la seva vida, una sola cosa i un sol destí. Explica'ns-ho, breument.
Xirinacs, sí. Xirinacs, com les grans persones, tenien unificats, no tenien departaments diferents, no? Una cosa com parlaven de sexe, una altra cosa com parlaven d'economia, l'altra com menjaven, no. Era una unitat total, una gestalt. Llavors, per ell, era tot una sola cosa.
De vegades, les creences no ens fan caure amb la tonteria.
Molt sovint, home, sí, sí, això sí, molt sovint. L'Església Catòlica n'ha donat moltes proves, no?, d'això, i totes les esglésies, eh? Volen arribar a tothom, veuen que la gent es posa contenta per una cosa, no gosen dir que no. És increïble que avui dia encara, per exemple, tot allò de Belém i tot... És increïble que amb el que ha passat no hi hagi ningú seriós que digui, bueno, això es fa molt bonic, però darrere s'ha de mirar què hi ha, no això.
I ara la pregunta del millón, que en diuen, no? No et sembla que ja costa més entrar en el pensament més íntim de la gent?
Costa molt, sí, costa molt, però és important. Jo deixo anar en el llibre que per conèixer una persona, un grup, o un partit, el que sigui, hi ha tres coses que són fonamentals. Una, aquesta persona què creu? Amb els gossos, amb els animals, amb l'ecologia, què creu? Quan tens una idea del que creu, seria per equiparar-ho amb el llibre Jesús, la fe, ens has de demanar de què viu. Això és molt important, si t'ho volen explicar, perquè realment la gent no ho explica. De què viu, què et paga, amb què treballes, amb què et guanyes els calés, i l'altre amb qui dorms. Això també és molt important, no perquè sigui bon i dolent, sinó per situar-te, no? Aquella persona que no té tractes amb ningú, que no dorm sola, que no sé què, o que sé, o l'altre que va de llit amb llit, com aquell qui res. Tot això et serveix per fixar una mica el pensament. Què vull dir amb això? Seria Freud, Marx i Jesús.
Molt bé. Bueno, doncs fins aquí. És un llibre que ens fa pensar. La busca de Jesús fora de les petjades tradicionals és preciós. Llegiu-lo, us el recomano.
Moltes gràcies.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis.